Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Que ell digués això. Sí, 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 em va sorprendre.
I a vosaltres us va sorprendre o no? Què
tal? Però si no saben el què del què.
Passeu, passeu, ara us ho explicarem. Ara passeu al Barça reservat, episodi 23. I aquí estem molt contents, realment. Esteu contents o no?
Sí.
Xavi Hernández, Bernat Soler i Xavi Campos estan contents i eufòrics, ja els heu vist. I estàvem parlant. Parlant de què? D'entrenadors, perquè és el tema que es parla al reservat i a tot arreu.
No parlàvem de directora corporatives?
És més divertit parlar de futurs entrenadors del Barça. No?
Tu ja vols parlar de la Maribel?
Hi ha un foradet allà, eh?
Hi ha Maribel Meléndez,
que ha deixat el club. No,
era, diríem que és...
Màxima responsable econòmica, gairebé, ara gairebé mateix.
Com si fos...
Executiva econòmica,
sí. Com si fos la CEO, no? Es podia considerar?
Sí,
no, no
sé,
no
sí.
N'hi ha,
sí.
Però una mica...
Feia de, sí, de directora general de facto, sí, sí, a nivell de
finances, tot
el tema financer. Sí,
i diríem
sí.
Que és una, era una de les últimes persones de confiança amb les que va arribar a Reverter, no?
Reverter la fitxa a ella.
I sí. Ja els altres, que ja està, no queda ningú més a la Reverter.
No,
ja.
També ha portat un compliance que va,
que va marxar molt ràpid.
Sí.
S'ha acabat, ha passat el llegat de Reverter.
Dos anys, sí.
Bé, doncs, sí, no estàvem parlant de Maribel Meléndez, estàvem parlant d'entrenadors, que ja en parlarem al reservat avui, perquè és un tema que interessa molt, també, i que es parla als reservats, als bars, a tot arreu, es parla de qui serà el pròxim entrenador del Barça. Però en l'últim episodi, recordeu que vam parlar d'aquell, vam explicar el somni de la Porta, de jugar amb 11 jugadors a la casa un partit... Bé, doncs és un somni que després vam rebre alguna trucada per afegir alguna cosa més encara a aquest somni. Dic, endavant, si jo perfecte, a mi em truqueu i m'explico coses, doncs molt millor.
I... O sigui, hi ha impactes i retorns del que expliques
feedback.
Al Barça Reservat.
Que expliquem, clar, i del que parlem, clar.
I matisos, també.
Ratificacions. També n'hi ha hagut sempre.
I emprenyades
també, moltes, home, moltes. Però això és però la salsa de la vida.
L'11, diríem, somiat per la Porta, amb 11 jugadors a la casa. És que jo no hi era aquell dia, però us vaig sentir. El porter Coixen o Estralaga?
No, va dir... Mira, el porter és l'única cosa que, diríem, no va dir un nom, va dir que pujaven dos porters...
I pots dir-los ràpids, els tens els noms aquí
no? Els tinc aquí, però vaja, els vam treure...
Sí, era Héctor Fort,
Cubarsí... I Valde com a lateral, Cubarsí... Vam parlar de i Riad, que per cert, sí. Ja vam dir que fins aquí dos anys no podies exercir l'opció de recompra, per tant és com a llarg termini i també si l'any que ve el Betis el ven aquest estiu, doncs el Barça treu un pessic, un percentatge, diríem que tampoc ho veuen amb mals ulls, això, si passa això, finalment.
Mig del camp,
Pedri, Gavi i Fermín.
Però Pedri no és de la casa, eh?
Sí, però aquest vam fer com una concessió.
Si Araujo és de la casa, Pedri també.
El que passa que Araujo no el vam incloure en aquest 11 perquè no el va incloure.
Pedri va arribar amb 16 anys, o sigui, en principi venia per jugar al filial, però clar, és tan bo, i ja era tan bo com quan va arribar l'any 2008 que... És veritat que no el pots considerar del planter i format al Barça. Absolutament d'acord.
Serien però... Pedri, Gavi, Fermín i Casador.
Clar, que teníem quatre migcampistes, que també vam dir, que no seria el gruix de...
Lamine Yamal i Marc Guiu.
Sí. Bé, doncs aquí això diríem que és el somni d'un partit, però que la idea, i això és l'estratègia actual que hi ha al club i la idea de quan miren cap al futur i de com s'ha de fer la plantilla, evidentment, si són 11 algun dia, tant de bo, però no, la idea és 70% de jugadors de la casa i que després tinguis tres jugadors diferencials. Tot i així segueix sent un gruix molt important de la Masia, però bàsicament també per aposta, per creure en la Masia i perquè econòmicament és el que cap on hauria d'anar el Barça.
Aquest era l'estructura del Barça dels anys 90, bàsicament perquè només podies fitxar tres estrangers. Resta, no tots eren formats a la casa, però eren jugadors que venien i de seguida... agafaven el
que
sentiment,
passa que
arrelaven...
Després jo crec que sí que això es compleix bastant amb el Barça de Guardiola, on tens Valdés, on tens Piqué, on tens Puyol, on tens Busquets, on tens Messi, evidentment, on tens Iniesta, Xavi...
Vull dir que... Pedro, sí. La gran diferència està en que tots els que pugen al primer equip venen del juvenil,
sí,
no venen del filial.
El filial
ha quedat en un purgatori estrany en què arriben molts jugadors de fora.
Això és la necessitat, no? O sigui, necessites tant el talent i els bons jugadors que la que detectes un talent d'aquesta dimensió com el Pau Cubarsí o la Lamine Yamal ja et saltes.
Gavi també, no va passar pel filial.
És la mateixa.
És que és una fornada molt bona, diuen aquesta. Bé, diuen no, és evidentment que és, i per això
però
estan fent aquest tas. I llavors el tema és que al mig del camp no havíem...
Home, el 70-30,
primer el 70-30 no ho vaig explicar, és veritat, i ho afegim. I després, que em vaig deixar un nom que la Porta també el va incloure en aquest 11, i jo vaig parlar de Caçador com a mig centre, i Sergi Caçador, ja vam dir que Xavi semblava que no i que no estaven apostant, però que la idea amb Caçador és cedir-lo i fer una mica l'exemple de Fermín, que és una mica una idea que té Deco amb tots els jugadors de la casa que no tenen ara mateix l'opció immediata d'anar al primer equip, doncs fer una mica una sessió per continuar creixent i després, si poden, doncs tornar. I aquí va incloure Marc Bernal, que és un altre jugador superjove, de 16 anys, de juvenil.
No el conec.
Molt jove. I que el va posar, que també que li veu que és un jugador molt bo i té moltes esperances en aquest jugador. Aquest encara no l'hem vist, però també serà una d'aquestes futures, esperem, promeses de...
I Joan Laporta coneix a Marc Bernal? Vull dir,
coneix els jugadors del
juvenils,
planter.
Segur. No sabia que mirava.
El
que passa
que
Marc Bernal, curiosament, el porta Raül Verdú, que és l'agent, que és soci d'un dels fills de Joan Laporta. Aquest jugador.
Amigo. El que va portar Marcos Alonso,
sí.
No?
Sí, el que va participar en el fitxatge de Marcos Alonso. Recordo que en aquell moment vam preguntar molt, ostres, i van dir, només porten un jugador més del planter. Doncs és aquest. O sigui, sortirà bé, Marc Bernal.
Serà una casualitat, no?
doncs sí, no? Una casualitat. Home, no, tu quan vas a buscar un jugador, doncs intentes agafar els millors, suposo, no? I sembla que Marc Bernal,
veurem. Puc afegir un d'aquests joves valors que pugen, que ha arribat aquesta temporada al Barça, no ha format el Barça, és el Pau Víctor, s'ha dit pel Girona, el davanter del Barça Atlètic, de qui parlen meravelles i hi ha moltíssima confiança. O sigui, aquesta setmana llegíem al Mundo Deportivo que era el Ferran Martínez, que el Barça es planteja fer efectiva la clàusula de compra al Girona, que està fixada en 3 milions d'euros. Està fent molts gols, està donant moltes assistències, pot jugar de nou per darrere del punta, que és una posició que el Barça no s'estila, o obert a l'esquerra. La gent que el segueix sovint partit a partit, el Johan Cruyff, explica que és un davanter estil Benzema, diferent a Marc Guiu. Marc Guiu té la rematada al cap, i no només per rematada de cap, sinó que és un rematador nat, un jugador que
tot el que agafa
ho remata, exactament. Ho remata. En Pau Víctor és un jugador que s'associa molt més que el Marc Guiu, que participa molt més del joc i que també té gols. L'últim partit amb el Barça Atlètic va fer dos gols. Doncs és veritat que el Barça es planteja quedar-se'l perquè agrada molt a Márquez, agrada molt a Deco, i creuen que és una aposta de futur, i potser el farà entrar en tota aquesta, no sé si dir-ne, macrooperació que es perfila per l'estiu vinent entre el Barça i el Girona. Perquè hi ha molts jugadors del Barça que interessen al Girona i algun del Girona que interessa al Barça.
Sí.
El Barça interessa a l'Aleix García, sí. I també seria el cas de Pau Víctor, però és que el Girona l'interessa. Pablo Torre, Oriol Romeu,
Eric
García i... Ho vam comentar fa uns capítols al Barça reservat, Mica Mármol, que és el central de Les Palmes, esquerrà, format al Barça. El Barça manté el 50% dels seus drets econòmics. Té un dret de tanteig, si vingués algun club a fitxar-lo. I seria un altre dels jugadors que podrien estar involucrats en aquesta operació, que després vés a saber com es construeix i si es tira endavant o no, però vaja...
3 milions, eh?
3 milions, Pau Víctor, és el que està estipulat en el contracte.
Aquestes quantitats són raonables. O sigui, aquestes són les apostes, no? Jugadors així joves, que sí, que el Barça pot fer ara mateix 3 milions pel Pau Víctor.
Bé. De fet, va gastar més el Barça en jugadors del filial que no del primer equip l'estiu passat.
Sí, altres fitxatges són més...
És una mica... O sigui, no diré
traspassi.
Aquí no comptes a Vitor Roque ja, eh? Per
no.
Això.
No.
Però, clar, Gundogan té un contracte que està...
I una prima de fitxatge.
Clar, dius, no, és que ha gastat més l'Espanyol? Mm-hmm. Es va arribar a dir que el Barça...
Clar, però amb salari...
Sí,
clar, sí, és així.
És que, de fet, en preu de traspàs, el Barça només va gastar-se diners amb Oriol Romeu, molt poquet.
És el fitxatge que pitjor ha sortit.
No, 4.
3,4.
I aleshores, encara que hagi arribat al mercat d'hivern, Vitor Roque.
Sí, Vitor Roque, uns quants més que ja ho vas explicar. També, bé, en qualsevol cas, tot això dels joves, l'aposta dels joves i aquest 70-30 haurà d'anar bastant en concordança, diríem, amb el nou entrenador, que és el gran tema que estàvem parlant, perquè tot i que aquests dies s'ha tornat a dir això de que Xavi, a veure si seguirà, l'entrenador segueix mantenint Xavi, que ell no vol seguir, compte.
Les notícies arriben.
Aquí arriben whatsapps. Però allà dins del Barça, tampoc tu, bueno, bé, Bernat, tu ja ho vas explicar, que allà dins del Barça no... no ho nega tothom, això. No, deixa la, no tanca la porta que aquesta continuïtat de Xavi. Que
bé, a les ganes d'intentar convèncer-lo, però clar, això també va ser, me'n recordo, la setmana prèvia a l'empat amb el Granada, aquell 3-3 ho va refredar de tot, i ja la cosa es va tornar...
Sí, és veritat, és veritat.
Setmana, no, però ja no, el dia abans.
El dia abans, el dia abans.
El dia abans,
sí,
és veritat.
El dia abans,
el dia abans, que Xavi va dir que parlava.
El dia abans hi va haver un directiu molt important que deia que faria tot el possible per convèncer Xavi que es quedés.
El cas és que hem d'estar buscant entrenadors. Al tot costa, aquests dies hem parlat amb Deco i diu que encara no estan buscant entrenadors, però alguna cosa s'està movent i s'ha de moure.
És que queden 4 mesos per la pretemporada i són pocs mesos. I el futbol, tots els directors esportius diuen que comencen a treballar cap al febrer ja pensant en la temporada següent. Mm. O sigui, jo entenc Deco que no vol fer bullir cap olla, però és evident que estan treballant en tot això. A més, ara mateix això és veritat i s'ha dit, hi ha dues màximes, hi ha dues coses que són evidents. Una és que el Barça no té molt múscul econòmic per acometre doncs, una gran operació,
veient,
ni
ja
per la gespa ni per la banqueta, i que no hi ha un absolut consens respecte a qui ha de substituir Xavi. De fet, hi ha gent, com diu el Bernat, que encara confia que Xavi s'ho repensi.
És que no hi ha l'alternativa clara. Llavors,
no.
Aquest és el problema.
Llavors, jo m'hi centraré en la figura de la porta, no? Que al final és la més important.
És qui decidirà.
Qui decidirà, sí. Qui pitjarà el botonet és Joan Laporta.
I a veure, qui té el cap,
Aviam, no és cap novetat ni cap notícia que ell li tira la via alemanya.
Sí, home.
O sigui, a ell d'escola alemanya, sobretot pel que opina Pep Guardiola de l'escola alemanya, doncs li agrada, li tira.
Pel que opina Pep Guardiola, però pel que ha dit o per què? Perquè ells han parlat.
Tenen relació i sovint s'han comunicat Guardiola i Laporta. Mm-hmm. I Guardiola doncs, té molt bon concepte de l'escola alemanya. Llavors, en aquest sentit, la via de Hansi Flick és la més versemblant, perquè és un entrenador que està lliure i que, a més, té un representant que està movent la cueta per Barcelona, que és Pini Zahavi.
És omnipresent, Pini Zahavi. Home, mira, ara allà entra algú que també és omnipresent.
Zahavi té...
Aquí, esbufegant, arriba.
Sorry.
Javi Miguel, seu. Agafa micro... Respira,
bona
agafa...
Bona tarda.
Agafa el micròfon, que si no, no se't sent.
No, però agafa aire primer, perquè encara surt... Ah, això, exacte, el micròfon tu esbufega.
Digues, bon dia, bona tarda, bona nit, perquè la gent se senti identificada a l'hora que ho escolta.
Respira.
I ara et vas recuperar, a poc a poc. Has vingut amb moto,
Sí.
El reservat, però bé, no, sense córrer.
Bueno,
no, sense córrer.
Una miqueta, però respectant les normes de
l'urbanitat.
El millor aparcament de motos de Barcelona és el que hi ha al davant de la ràdio.
Sí?
Increïble, sempre hi ha espai, gran...
No sé, jo com que no porto moto, no ho sé, no ho havia pensat mai, això.
Bé, el que deies,
Hansi Flick, Javi Miguel, estem parlant d'entrenadors, que és el tema, ja saps que la gent vol saber.
Sí.
Hansi Flick.
És una opció versemblant perquè agrada el president, que és qui prendrà la decisió, perquè no té equip, perquè ell ja...
Sí, però i els diners, què?
Clar, els diners són importants, però Hansi Flick no té molt on triar ara mateix.
Clar.
I es podria adaptar a determinades situacions. Mm-hmm. I a més, si hi ha una negociació amb ell, el fet que Pini Zahavi estigui pel mig
ho facilita
perquè hi ha total sintonia amb Joan Laporta.
Bé, ha estat fa uns dies, va estar a la Llotja, ha estat uns dies aquí a Barcelona amb Joan Laporta.
Sí, i també és important que Laporta és una persona que té molt caràcter i que porta el club de forma presidencialista, com ell ja ha dit moltes vegades, però es deixa assessorar. Llavors, aquí vull tornar a treure la figura de Pep Guardiola. A Laporta li importa molt que Pep Guardiola lloi públicament de Xavi, que és l'entrenador del Brighton.
S'ha
enfrontat recentment a la Premier i de Xavi, com bé ha explicat el Javi Miguel i bé ha explicat molta gent, també és un entrenador que ha estat l'eterna. Llavors, què passa? Que Laporta ja coneixia Flick, però de Xavi s'ha hagut de documentar recentment sobre l'entrenador d'Itàlia.
Ha començat a veure partits al Brighton.
Clar,
veure
i llavors ha dit, anem a veure aquest de Xavi, aviam què passa.
A veure aquest com ho fa.
Clar, perquè jo no m'imagino Laporta veient un Brighton Sheffield, perquè sí, evidentment, si ho fa és perquè algú li ha explicat o algú ha dit, o algú important i amb ascendent com Pep Guardiola ha dit que de Xavi és un bon entrenador.
Mm-hmm.
Llavors, què passa? De Xavi hi ha dos problemes. Una, que té contracte i has de pagar una clàusula de rescisió. I el Barça no està per pagar clàusules de rescisió.
Pagar
no està per pagar res.
Pagar
mateix.
Res.
I dos, Laporta ha fet la feina, ha fet scouting en certa manera amb De Cherby. Mm. Però no ha tingut bona sort De Cherby quan Laporta ha posat l'ull en el seu Brighton.
Què vols dir? Quan ha posat els partits a la tele, ha triat
partit,
els pitjors.
Quan ha anat a mirar un partit del Brighton, el Brighton no ha fet un bon paper. De fet, hi ha un partit contra el Luton, que és un equip que està lluitant per no baixar de categoria, que el Brighton perd 4-0.
I aquest és un dels que mira Laporta?
En les dates en qüestió, sí.
I deu pensar, ostres, o tinc molt mala sort...
O sigui, evidentment, això no vol dir que...
No
vol dir que De Cherby de cop i volta sigui... No el fitxem perquè ha palmat 4-0, no? És un entrenador molt valorat, és un tècnic que té un equip d'autor com el Brighton, igual que Mitchell amb el Girona, i no està descartat, però és una anècdota que s'ha de tenir en compte i que va de la mà amb els 10 quilos que val fitxar-lo, que això no és cap broma.
Uh-huh. Home, és que la qüestió econòmica de l'entrenador
és un entrenador que té molta fama entre els futbolers, molt futboleros, però pel que sembla la intenció de Laporta i companyia és arriscar el jugi adequat en la decisió de l'entrenador, que és molt sensible i molt important.
Fitxar De Cherby seria una operació de molt risc.
Si, és un triple
si, de molt. Si surt bé, sí, sí. Perquè hi ha l'exemple de Guardiola, però Guardiola era d'aquí, més
bé,
que ell no coneix
que ningú. Laporta també ha fet l'exercici de fitxar Rijkaard, que era un entrenador que havia baixat a l'Esparta de Rotterdam.
Qui li va recomanar?
Johan.
Clar, aquí la figura del nostre senyor per Joan Laporta, que era Johan Cruyff, ara està orfe d'aquesta figura, i aquest tipus de decisions sense... Si hi hagués la Guardiola que parlés amb ell personalment, que s'hauria de veure si s'atreviria a fer aquest tipus d'assessorament. Encara, però a mi em costa de veure aquesta opció.
O sigui, vosaltres veieu més Flick per l'opció que ha guanyat un triple, bueno, un sestete...
No,
i que ha guanyat la Champions.
Bàsicament pel que diu Laporta. Fins fa pocs dies, una altra reunió que em van explicar, o sigui, Laporta insistia a la via alemanya, i gent de l'entorn de Laporta també va dir no, la tria serà la via alemanya si acaben...
A Laporta li havia arribat a agradar molt, per fer d'entrenador, una persona que fins aleshores Rugby, no havia entrat... No? Aquest. No havia entrenat mai, que era el director esportiu del Leipzig, del grup Red Bull. Primer va estar a Salzburg, després va passar per Leipzig, i va anar al Manchester United i va fer d'entrenador, que va ser un fiasco important. I potser aquella experiència a Old Trafford doncs, li ha tret del cap a Laporta, però fa 2-3 anys a Laporta Ramnik, abans de les eleccions...
Però ara treballa a Àustria, crec.
Però fixa't, tots alemanys, eh?
Sí. I... pensa que també volia Pirlo, eh? Recordes a la campanya?
Sí.
Va ser una Pirlo, eh? O sigui,
no, però Koeman, no? Sí, quan s'havien de canviar Koeman.
També s'ha expressat en públic elogiant a Tuchel i dient que li agradava molt, ho ha fet davant de molta gent.
Sí.
És a dir, que al final sempre anem a parar una miqueta doncs, a aquests entrenadors alemanys.
L'opció versemblant és Hansi Flick. La més versemblant, la que tothom pot esperar-se, és aquesta.
Que no vol dir que sigui l'única que està ben posicionada, perquè a vegades en Laporta té cops amagats que podria ser De Cherby, el que passa que com altres s'han dit que s'ha publicat el Jaime Miguel Alaco.
No, i com que els partits que ha vist no han anat bé, i es mou molt pel seu instint.
I a mi em sembla arriscada, l'opció de Cherby.
I el tema econòmic, com deia el Xavi, bé, ja ho sabem tots, el Can Barça actualment és importantíssim, i és clar la despesa en entrenadors és important.
Bartomeu va pagar per Koeman, recordeu?
Sí, però és que el Barça ha incrementat la despesa actualment amb la renovació i millora de contracte, sobretot de Xavi i del seu staff, fins al punt que fons del club qualifiquen aquesta renovació com un dels motius pels quals el pressupost s'està desviant. El pressupost de la temporada 23-24, que es va presentar i es va aprovar el 21 d'octubre en una assemblea, que els socis van aprovar, 859 milions d'ingressos, amb un benefici de 8 milions després d'impostos, s'està desviat ara mateix en 30 milions d'euros. Us ho explicava el Salmurri l'altre dia al Tot Costa, per al ticketing de Montjuïc, que és menys del que es pensaven, per la qüestió comercial, de que encara no s'ha acabat de guanyar tot el que s'havia previst.
El museu, també.
I perquè hi havia una despesa en salaris esportius que s'ha vist augmentada precisament per la renovació i millora de contracte de Xavi i del seu staff, que evidentment a partir de la temporada que ve ja no s'haurà de pagar, però la d'aquesta temporada sí.
Però si no tinc mal entès, aquesta despesa extra en la renovació de Xavi encara es va mirar des del club d'Eco concretament de renegociar les condicions que havia tancat Mateu Alemany
perquè el tema era de que se li havia ofert un any més,
sí, sí.
Però és que hi havia la qüestió del fair play que tampoc t'ho permetia. Aleshores,
és que de fet la renovació
el 25.
La renovació de Xavi estava, diríem, pactada de fer-la després, que s'hi posarien després de l'estiu, a partir del setembre, guanyen la Lliga i Mateu Alemany i Xavi, doncs bé, és el moment per començar. I què passa? Que ells tanquen un acord, és cert que tanquen l'acord de renovació pràcticament, diríem, les qüestions més importants, i quan arriba Deco es troba aquest contracte, sí, sí. Ja, que poc marge tenia per correcte. Canviar res. I llavors va dir, bé, doncs
va
mirar, ja
està, perquè si recordeu, crec que la renovació és al novembre, van passar com un parell de mesos.
Sí. La renovació es va anunciar a l'octubre.
Final setembre, octubre.
22 de setembre.
Sí, final setembre, per això, crec que era final setembre.
Doncs em pensava que havia estat més endavant.
22 de setembre es va anunciar oficialment per part del club, sí, sí. Que passa que els números es fan amb molta antelació, els números del pressupost,
i
no s'havia previst això, sí, i aleshores s'hi van trobar, per tant...
Clar, perquè la renovació de Xavi tot l'estat,
Vull dir que, una mica, sobta una mica, perquè Xavi guanya la Lliga, estan molt lluny del top 5 d'entrenadors ben pagats de la Lliga, però molt lluny.
Crec que guanyava 2,5.
Vull dir, tenia uns números d'entrenador de Conference League, per entendre'ns. Sí. Trobo una mica heavy que el Barça no pressuposti
un augment.
La renovació...
potser es van basar en el contracte anterior sense tenir en compte la millora
o potser s'ha d'esperar fer l'altra temporada clar,
havia guanyat una lliga que estava lluny del top 5, lluny.
El tema, Xavi, que canviï això que diuen aquests rumors, home, a veure, jo crec que tenim que respectar una mica el Xavi, i si té alguna cosa és paraula. I si no és un pelele, un papanatas, que un dia diu...
Ningú,
escolta,
aquí ningú li ha dit pelele.
No, però vull dir que no estem aquí per canviar d'opinió segons l'aire que em dongui.
No,
mentre que ningú es planteja que Klopp marxarà, guanyi una Champions o guanyi una Lliga, doncs respectem-lo una mica. O sigui, si ell pren una decisió és perquè la té ben clara. No estem ara, no, és que ara si Laporta ve i guanya una Champions, vindrà Laporta i li dirà...
A veure, Javi, no, però una cosa, no, només és perquè ja el Barça, o sigui, la situació que pren Xavi és per un context que no va bé i ja l'equip no funciona, o hi ha molt, molt mal ambient o mal entorn o el que sigui. I llavors, clar, si tu arribes aquí a final de temporada i guanyes un títol, tu saps que això es reverteix, i canvia.
Sí, però és que llavors quina credibilitat té,
Xavi? No, jo això...
A partir d'aquell moment de que ell canvia l'opinió, la credibilitat quina és?
Jo dic una cosa, jo ho entendria.
Pues jo no.
Jo m'entendria, perquè ja et dic, la decisió no la pren...
No, aquestes decisions no són decisions de calentón, perquè aquí la gent creu que és un calentón, que li va donar el dia del Barça-Villarreal perquè va perdre 3-5 i es va creuar els cables. No és així. Ho tenia madurant, el dia de la Supercopa ja va dir prou, i aquí ja no hi ha volta enrere. I quan diu prou no hi ha volta enrere, pensa que el Xavi va marxar del Barça guanyant un triplete. Què hi ha més que guanyar un triplete? I l'últim partit teu és a Berlín, contra la Juve, aixecant tu el primer a l'Orejona. Quina possibilitat o quin escenari hi ha millor per renovar?
Que sí.
Li va venir Bartomeu i li va oferir. Li va dir Luis Enrique i li va dir, que no és que estigués comptant molt amb ell, però li va dir, encara compto amb tu com a capità, pel projecte. Jo ja he decidit marxar.
Ja me l'has encès, Campos. Ja està, t'ha quedat clar?
No,
m'has encès. Ell sempre fa aquesta defensa vehement. Queda claríssim, no canviarà d'opinió. Xavi, portes bones notícies o no del vestidor? Podem parlar de coses bones?
Sí.
Que fa aquí temps que...
Sí? Sí. A veure, des del partit d'Osasuna, quants lesionats han hagut?
Ferran Torres.
Ferran va ser al partit d'Osasuna, que va ser al minut 4. Vale?
Sí.
A partir d'aquí?
Cap més.
I no us pregunteu com és possible que hem portat quasi lesionat per partit i ara fa un mes.
Perquè només juguen un partit per setmana.
Doncs aquesta és una de les... Però no perquè juguin un partit a la setmana, sinó perquè tenen setmanes on ara han canviat els entrenaments. Fins ara hi havia un calendari tan, que ofegava tant,
sí, el
que els entrenaments eren postpartit de recuperació. Un mig i l'altre ja era de vídeo i hi ha partit.
La prèvia del partit.
Què passa?
Que han tingut temps ara per treballar altres aspectes.
Clar, el que passa és que amb aquests tipus d'entrenament, que només pots entrenar 2-3 dies, la intensitat, la qualitat, és mínima.
Sí.
Mínima. I el treball que es pot fer és mínim. De fet, m'explicaven que durant aquests mesos últims han hagut entrenaments de 25 minuts.
Perquè quasi has de fer més recuperació
perquè
i descans.
Perquè no, els jugadors no aguantaven. I hi havia molt risc. Tenen com una sèrie d'inputs amb el GPS i tal. I estaven tots a un nivell molt baix.
Sí.
Perquè no donen més.
Hi ha hagut jugadors que han jugat gairebé lesionats, com Christensen.
Clar, sí, sí.
I aleshores, què passa? Que des de fa... I dius, coincideix també amb el dia que va anunciar el Xavi que deixava el club.
27 de gener.
Pues, fixa-t'hi que només ha hagut el tema de Ferran, que ho va fer al minut 4 perquè es va lesionar només ell sol,
sí, sí.
I a partir d'allà, cap lesionat. I és perquè els entrenaments, ara hi ha molta més intensitat, molt més treball, moltes més hores, i aleshores molta més qualitat. I aleshores els jugadors estan molt més gestionats a les hores de càrgues de treball, el físic...
A mi aquests temes em fan por, perquè ara és quan es lesionen...
Sí, no, això és el mal de comentarista, no? Que dius, què veu estar fent, i pam.
Però, amb més que van 2 o 3, tu.
Ja veuràs tu.
No.
Però en principi, que no.
És veritat, i és molt raonable tot el que expliques. El que passa és que un equips del nivell del Barça que es trobaran trams del calendari que són així, doncs haurien de tenir eines i instruments perquè no hi hagi tanta lesió en les 6-8 setmanes seguides que jugues diumenge.
El Madrid dimecres també ha tingut molts lesionats.
Sí,
eh?
Sí, sí. També. Que té un fons d'armari molt important, que cosa que el Barça, per qüestió de fitxatge i per qüestió de mercat, doncs, o fair play, el que tu vulguis, no ha pogut, a lo millor, fer una plantilla tan equilibrada.
Però atenció amb el Madrid, que se li han lesionat gairebé tots els defenses centrals i està jugant partits amb Carvajal de central, amb Nacho,
Nacho
Xoameni...
No, sí, però imagineu-vos el Barça quedant-se sense...
Pivot, que ja no té.
Els tres centrals que tenen rotació principals.
Home, Cubar s'hi ha pujat també per les lesions,
Madrid,
per context de lesions.
No ha fitxat ningú. I m'ha sorprès, que en el mercat d'hivern...
De Militao i Alaba per tota la temporada.
Aquesta circumstància...
Està estalviant tot per Mbappé.
I Rudiger també està...
A més, m'ha sorprès el Madrid és al nivell de l'Unin. Jo no m'ho esperava, però
sí,
és que... Però
no,
és que
aquí,
ni el millor...
A veure un moment, elogis al Madrid aquí al reservat, Barça reservat,
no, però bueno,
no cal.
No. És l'únic que jo m'he quedat una mica de pedra.
El pròxim Barça reservat portaré un tema del Madrid, però negatiu.
Ara!
Bueno.
Sí. Ara m'agrada.
Perquè
vinga.
Un tema que allà no expliquen. O no
ara.
Han explicat.
Bueno,
perquè
és això és tot, perquè allà no expliquen.
És un tema bastant vell, però va passar molt desapercegut.
Ah, sí? M'agrada.
I està Florentina enmig o no?
Suposo, sí.
Cuidao, secundaré... que encara t'atancaran, això del Barça reservat.
Et secundaré, sí. De cua, amb el nom d'un jugador del PSG que el Madrid fitxarà per la temporada que ve.
Caram.
I no és Kylian.
Això el pròxim,
I no és Kylian.
Això el pròxim.
Real Madrid reservado.
Laia. Ja hem fet el Girona reservat, ara el Real Madrid. I escolta, i un dia aquí el reservat hauríem de començar a obrir la batalla del Camp Nou.
Calla.
La batalla del Camp Nou.
Això jo crec que aviat l'hem d'obrir.
Hi ha persones que formen part de tot aquest circ electoral o preelectoral que ja m'han dit, que quan obrim la batalla del Camp Nou
del Bíblic... La batalla del Camp Nou del podcast que vas fer l'any 2020, entre el 20 i el 21,
sí.
Finals del 20 i començaments del 21, sí. Per preparar...
Dedicat a la campanya
electoral.
Sí, vam iniciar-lo uns mesos abans i vam acabar amb les eleccions.
Perquè l'entorn s'està movent,
sí,
una miqueta.
Sí.
Falten 2 anys. Recordem, les eleccions són el 2026.
Sí.
Les eleccions del Barça.
D'aquí 2 anys han de ser. D'aquí 2 anys, aproximadament. Haurien de ser, sí.
Víctor Font ja ha començat a treure el cap.
Sí. De fet, jo no sé si sabeu aquell conte que diu que hi havia una vegada una ciutat que es deia Barcelona on la gran activitat era tot de senyors més o menys de la zona alta que es reunien en restaurants i en sales de reunions anar maquinant a veure com podien fer per presentar-se a les eleccions del Barça. I arribaven les eleccions i no es presentava cap d'ells. Bé, doncs ara estem en aquell moment, de reunions i de parlar i de si tu, de si jo... Hi ha un nom que ja ha sortit a la premsa, que de fet el va publicar el diari Sport el mes de desembre, que és el de Joan Camproví, Montal, que és el net d'Agustí Montal i, per tant, besnet de l'altre Montal que també va ser president. És un soci del Barça, bastant jove, té 36 anys, i bé, ja està...
Ostres, ja són així, fins i tot els aspirants a president ja són més joves, sí, que
des d'Alexis Plaza que no hi havia un precandidat.
I que Lewandowski.
Sí, jo no dic que aquest senyor sigui... arribi a ser ni precandidat, perquè no sé si realment farà el pas, però que és un dels
aquest
que...
Aquest noi gairebé...
Aquest, sí, sí.
Aquest
nen, la portada se preci...
Només 40.
El que sí que us puc dir és que hi ha, dins d'aquestes reunions que ja es feien fa 30 anys i que hi havia uns senyors, ara hi ha els fills d'aquests senyors, però hi ha un personatge que sempre hi és, que és Evarist Murtra.
Home!
Sí, sí, Evarist Murtra continua. I Evarist Murtra va...
Quants anys té Evarist Murtra?
Doncs no ho sé.
Va superar el 70.
Va, no? Fer una, va propiciar una trobada entre Joan Camproví i Víctor Font. Us heu de conèixer, perquè bé, el futur del Barça. I bé, i aquí de moment anem amb trobades i amb sopars i amb reunions i ja veurem cap on va tot plegat. Però sí, sí. La coseta s'està movent.
Home, doncs a mi m'agrada molt Barça Reservat. Podríem sempre obrir la porteta, la batalla del Camp Nou. Fins que això ja es faci molt gros i fins i tot potser la batalla del Camp Nou farà protagonisme al Reservat.
Hi ha dos noms més, bé, hi ha tres noms més. Un, Víctor Font, que ara mateix ell es presentaria, però d'aquí dos anys ja veurem quin és el panorama, però ara mateix ell està preparat i amb ganes.
Vots, en principi, sí, ja, sí, sí. Que ja són
que,
seus.
Clar, el que passa és que tota la seva idea de projecte... Clar,
canviaria una miqueta.
Home, ja la porta
esportiu,
ja l'han agafat, clar.
Esportiu, sí. Però vaja, ell continua amb la idea. Hi ha el nom de Joan Laporta, que tothom té clar que es tornarà a presentar.
Ell ho diu, sí.
I després hi ha un nom que va sonar molt, ha sonat de forma recurrent, que és el de Gerard Piqué, que ara mateix no està per la feina, perquè té uns compromisos i unes qüestions de feina molt més que el tenen molt més atrapat, però que d'aquí dos anys vés a saber. Saps que tot és molt, encara molt prematur. Ara, que hi ha converses...
N'hi ha algun més,
Saps què em van dir aquests dies? Aquests dies em deien que potser acaba no havent-hi eleccions el 2026. Ni abans.
I que no hi ha eleccions?
I que no hi ha eleccions.
Perquè no hi ha candidats?
Per Societat Anònima. Ja sé per on vas. No, sí.
No, compte perquè... que el que dius, perquè llavors et diran que estàs...
Potser una Societat Anònima.
Jo crec que els sabres sonaran de veritat si hi ha campanes de canvi de model de propietat.
Però un moment, però potser no és Societat Anònima, vols dir?
Potser és una altra forma jurídica. Diria que no és l'única manera d'organitzar una societat, la Societat Anònima.
Home, ara entrem, no ho sé.
Ui, això és molt...
Jo entenc
que quan Laporta diu que no serà Societat Anònima, vol dir que no canviarà el model de propietat en cap format. Home, a veure, això és una qüestió...
L'economia del Barça, sabem tots, que bàsica. Passa per un moment molt delicat, compromès o crític, i a partir de la gestió d'aquesta economia, doncs potser apareixen solucions que són més...
Però això no té que aprovar-se per l'assemblea?
Digues?
Una decisió així? Sí, sí, i a més crec que pel 3/4, o sigui, no una majoria mínima.
Saps què passa? Que l'assemblea t'ho poden plantejar d'una manera que tu no te n'adonis que s'està convertint
més, no?
En una societat anònima, perquè però que tu estiguis perdent també el control, si entra algú, posa molts diners... Però vaja, jo entenc que això és el que no vol que passi, Joan Laporta.
Sí, això que comento és un comentari molt, molt lleuger.
De mentideros.
Sí, exacte, però que no tothom té tan...
I després faltaria saber si de dins la directiva hi hauria personatges que també tindrien aspiracions. El que passa que, esclar, si hi ha Laporta...
No, si Laporta diu que es presenta, no. Ara, si no es presenta Laporta...
Bé, que tenim reunions. Hi ha nervis...
Ja direu, aquests noms queden pendents per un altre dia. Quins noms de dins de la junta directiva voldrien ser president o presidenta del Barça?
Jo tinc dos al cap.
Jo tinc dos, tres.
Jo tres. I tu has dit que, més, un altre nom d'aquests que es mouen per l'entorn.
Hi ha un altre entorn.
Quin, digue el nom?
El dic. Marc Síria.
Marc Síria.
Ah, sí?
És veritat.
L'economista...
Marc Síria porta molts mesos i anys, fins i tot, comentant l'actualitat, però amb certa vocació de poder-se presentar o formar part d'alguna candidatura. De fet, ja va formar part de la candidatura de Laporta del 2015. Era l'home fort econòmic d'aquella candidatura.
Farem un maig aquí, Reservat, batallar el Camp Nou, que ja m'està...
Jo diré un nom que no es presentarà, el Vilajoana. El Xavi Vilajoana.
Ah.
Ja va, de fet, ja. Saps que on vol presentar-se? A la Federació Catalana, de president.
Quan hi ha eleccions per la Federació Catalana?
Pues quan
va,
siguin...
Van haver-hi unes quantes per...
Perquè com a joves, però el seu objectiu és sí. presentar-se a la Federació Catalana.
I com es deia aquell que estripava els...
Firmes.
Sí, entre les pitxes. Ferrer. Entre les pitxes. Pitxes i tatuatges. Pitxes i tatuatges.
Fernández de l'Ats, inventen uns quants.
Després aquell altre senyor...
Agustí Benedito?
Sí, aquest...
Home, Agustí Benedito ja no es presentarà.
No?
Més moral que l'Alcoiano. El, com es deia? El,
escolta, avui no ens talla la veu, és increïble. Aquest tema agrada també a tothom, eh? Perquè això, quin nom, quin nom?
Un de Sant Cugat. Ah, no, aquest era Fernández de l'Ats. No, un altre, un senyor més gran.
Sí, que era de la penya.
Sí, sí.
Ai, sí, no me'n recordo. Sí, sí. Pere.
Pere.
Pere. Pere. Pere. Sí, sí. Ah.
Però de la... Però tot, no, no, en, cas, en tot cas, ara, parlant seriosament, sembla que ens en fotem.
No, no, no. És...
Tot, barcelonistes tots, i per tant, un aplaudiment home, per les ganes que tenen tots d'ajudar el nostre club.
Jo no m'hi presentaria. O sigui, sí,
sí. I d'apostar uns calés, perquè sí, no és barat. Eh?
I
no hi ha no subvencions dit... per ser president del Barça.
No us he dit el repte aquell que volia dir...
Toni Freixa no l'heu dit, eh?
L'episodi, últim episodi,
que us vaig dir. Del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.